A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Què tal? Bon dia, benvinguts al resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio, un espai en el que repassem les informacions més destacades de l'àmbit local dels darrers dies. Una setmana en la que us explicarem les dades de l'atur que s'han registrat a Constantí durant el mes de setembre i on també destaquem la reunió que s'ha fet amb la Cambra de Comerç de Tarragona per impulsar projectes conjunts i dinamitzar el polígon industrial. Aquesta setmana també us hem parlat d'una nova campanya de donació de sang i també de l'inici dels cursos de català a l'escola d'adults. En l'apartat esportiu destacarem l'inici del campionat de Lliga. Aquest diumenge el Centre Esports Constantí visita el camp del Segur Atlètic. Pel que fa al bàsquet, el Club Bàsquet Constantí jugarà aquest dissabte el primer partit amistós de la pretemporada. Comencem. L'atur registrat a Constantí ha crescut al setembre en 33 persones més i torna a superar els 700 desocupats, deixant la xifra en 708 persones sense feina al municipi. Després que la xifra d'aturats es disparés durant el mes d'abril a causa de l'inici de la pandèmia, el passat mes de maig l'increment va ser més moderat i al juny no hi va haver variacions. Durant el mes de juliol, l'atur va baixar a Constantí en 35 persones i se situaven 670 persones desocupades, però a l'agost l'atur va tornar a augmentar, situant la xifra en 675. Al setembre, l'increment ha tornat a ser força significatiu i la taxa d'atur registral se situa per sobre del 22%, molt per damunt de la mitjana del Tarragonès, que es troba en un 16%. Si ho comparem, a més, amb les dades d'ara fa un any, l'atur a Constantí ha augmentat en 232 persones respecte al setembre de 2019.
L'atur registrat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha crescut el mes de setembre en 1.140 persones més i manté la tendència a l'alça que ja es va registrar a l'agost. En termes relatius, l'evolució respecte al mes d'agost representa un increment del 2%, mentre que en relació amb l'any passat l'increment és d'un 34%, amb 14.820 persones més que fa un any. En total, les oficines d'ocupació de la demarcació tenen 57.955 inscrits. D'aquests, la majoria, 32.489, són dones i 25.506 són homes. Novament, el sector més castigat per la fi de la campanya turística és el sector serveis. S'hi ha destruït 957 llocs de treball respecte al mes d'agost.
I aquest passat dijous, 1 d'octubre, s'ha celebrat una reunió a la sala de plens de l'Ajuntament de Constantí amb la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roger. Durant aquesta trobada s'han analitzat diferents temes relacionats amb la promoció econòmica del municipi i s'han acordat diverses qüestions per tal d'impulsar projectes de manera conjunta a Constantí amb especial incidència al polígon industrial. La trobada ha comptat amb diversos representants de l'Ajuntament de Constantí, amb l'alcalde Òscar Sánchez al capdavant i també amb tècnics de la Cambra Tarragonina. La presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roger, ha subratllat que Constantí és un dels municipis més importants del territori i que treballen en grans projectes al polígon industrial, que és el pol logístic més important de Catalunya.
Constantí és un dels municipis més importants que té la Càmera de Tarragona i l'hem de mimar, sobretot. I, a més, doncs, tenim uns grans projectes, doncs, perquè teniu un gran pol logístic dintre del polígon industrial de Constantí, que és el més important de Catalunya, i li volem donar, doncs, amb l'ajuda de l'Ajuntament, doncs, fer, doncs, tot un projecte, tot un per donar-li molt més impacte visual, més visibilitzar el polígono de Constantí, no? Que és un gran recurs que teniu.
Per la seva banda, l'alcalde Òscar Sánchez ha volgut agrair la visita de la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona i ha manifestat la seva satisfacció confirmant que espera que ben aviat es puguin anunciar nous projectes i noves iniciatives per tal d'intentar que l'activitat econòmica comenci a rodar.
Molt agraïts a la presidenta i a tota la Junta de la Cambra perquè són els especialistes, no?, en la manera de fer promoció econòmica tant al nucli com al polígon, i molt contents i bueno, molta feina, no?, que anem fent moltes reunions i esperem que dintre de poc pues, podem anunciar nous projectes i noves iniciatives per tal d'intentar que aquesta iniciativa econòmica, aquesta activitat econòmica, pues, comenci a rodar, no? Ja sabem que són moments molt difícils per tothom i amb aquesta sinergia són les que hem de treballar per tal de millorar, no?, que és la nostra funció.
L'Escola d'Adults de Constantí ha acollit aquest dimecres 30 de setembre una nova campanya de donació de sang que ha comptat amb una elevada participació. La resposta de la ciutadania ha estat molt bona i s'han realitzat 31 donacions amb 4 nous donants. La jornada ha estat organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant la donació es van prendre les mesures sanitàries i de precaució corresponents. Els donants es van poder rentar les mans i disposaven de gel esterilitzant. Se'ls va donar un bolígraf d'un sol ús per emplenar el qüestionari. També se'ls va prendre la temperatura i el personal sanitari portava guants i mascareta. Des del consistori constantinenc, a través de les xarxes socials oficials, es va donar les gràcies a la col·laboració ciutadana i es va agrair la solidaritat dels convilatants a les circumstàncies actuals a causa de la pandèmia per la Covid-19.
L'anterior campanya de donació de sang a Constantí es va fer el passat mes de març, en plena pandèmia, al pavelló poliesportiu municipal. El Banc de Sang i Teixits va fer una campanya especial per recollir reserves donada la situació excepcional provocada pel coronavirus. En aquella ocasió van ser prop de 40 les persones que van participar. La donació de sang és aquests dies una de les activitats imprescindibles que la ciutadania pot fer per afavorir el funcionament del sistema sanitari i la atenció als pacients dels hospitals. De fet, les donacions de sang de les primeres setmanes de tardor són essencials per incrementar les reserves després de la baixada de l'estiu. Després dels mesos de juliol i agost, avui hi ha sang per als propers 7 dies, quan el nivell òptim són 10. Alguns grups sanguinis, a més, disposen de 4 o 5 dies de reserves. A més, la situació excepcional d'aquest 2020 ha fet que durant l'estiu i en les properes setmanes les necessitats de sang siguin altes amb la represa d'intervencions ajornades durant l'inici de la pandèmia.
I el passat 14 de setembre s'iniciava el curs 2020-2021 a l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens. Com tots els centres educatius, l'escola adapta aquest any el seu projecte educatiu i la seva oferta formativa a la situació actual provocada per la Covid-19. L'Escola de Música compta aquest any amb 58 alumnes matriculats. L'oferta formativa s'adreça a alumnes a partir dels 4 anys i sense límit d'edat. Les especialitats instrumentals ofertades són clarinet, flauta, saxo, violí, guitarra, piano i bateria. Tenint en compte la situació actual per la Covid-19 i seguint les recomanacions sanitàries, durant aquest curs s'aplicarà un protocol amb un seguit de mesures de prevenció i seguretat, com l'ús de mascareta obligatori, la ventilació de les instal·lacions, higiene de mans, neteja i desinfecció regular i utilització de mampares pels instruments de vent. Ho ha explicat aquesta setmana al programa Un dia més de Constantí Ràdio el director de l'Escola de Música, Josep Boada.
Els tres grans punts aquests, diguem, de seguretat mínima, no? El distanciament físic, a les classes intentem respectar-lo estrictament, l'higiene de mans a l'arribada, sortida i en qualsevol canvi d'activitat, ja sigui canviar d'una classe a l'altra, de grup conjunt instrumental a classe d'instrument, i l'ús de mascareta. Llavors, doncs clar, com a centre educatiu musical, doncs hi ha unes característiques pròpies del centre. Doncs podríem dir el reservar un espai de temps, me refereixo, entre classe i classe grupal, per poder airejar les aules. També ens serveix perquè, al ser una escola petita, doncs aquells minuts que deixem entre classe i classe, ja gairebé quan l'alumne ha marxat, si és que ja marxa de l'escola, ja no troba l'alumne que arriba, és a dir, hi ha una sensació més d'espai buit, diguem, que ja és una mica el que es busca. També un dels instruments o diversos instruments que eren els més conflictius eren els instruments de vent, doncs a part del distanciament i la mascareta, tenim unes mampares transparents, doncs, diguem, en el qual l'alumne es fica en un costat i el professor en un altre. A més, el professor segueix amb mascareta fins a algun moment en què hagi de tocar.
D'altra banda, per tal de prevenir els contagis, aquest curs totes les classes i instruments seran individuals, es desdoblaran les agrupacions a l'escola i també alguns dels grups de llenguatge musical, aconseguint d'aquesta manera tenir grups molt reduïts i respectant la distància interpersonal. Aquest any, com a mesura de prevenció, s'ha decidit suprimir la coral en considerar-se que era la formació amb més risc en quant a la possibilitat de transmetre el virus. El director Josep Boada ha explicat al programa Un dia més com funcionaran les agrupacions durant aquest curs.
Les agrupacions instrumentals també les hem partit, és a dir, i per cert, les anem a fer a la llar d'infants, que ens cedeixen un dels espais. Tenim una sala gran, clar, estem parlant de grups de 7-8 alumnes, amb una sala ben gran, seguim respectant les distàncies i tot això, però clar, la coral és està formada per l'instrument és la veu, i això també lliga una mica amb el que parlàvem abans dels instruments, no?
I aquesta setmana, concretament el passat dilluns 28 de setembre, s'iniciaven els cursos de català a l'Escola d'Adults Municipal. Es tracta de cursos presencials de nivell inicial i bàsic que en aquest primer trimestre del curs compten amb un total de 70 alumnes inscrits. L'inici dels cursos s'emmarca aquest any en el context de la pandèmia de la Covid-19 i per aquest motiu també s'han elaborat els protocols d'organització amb els corresponents mesures de prevenció i seguretat tant per alumnes com per professorat. Els cursos de català compleixen totes les mesures de seguretat corresponents amb la neteja i desinfecció d'espais, gel hidroalcohòlic, ús de mascareta obligatori i distància de seguretat.
A més, tenint en compte la situació actual, s'ha reduït el nombre d'alumnes per classe amb un màxim de 12 alumnes per aula. D'altra banda, cadascun dels cursos disposarà d'una aula virtual associada per tal que els alumnes puguin seguir el curs de manera telemàtica en el cas que es produís un nou confinament. Aquesta aula virtual es pot descarregar des del telèfon mòbil. Els cursos de català s'inclouen dins l'oferta formativa de l'Escola d'Adults Municipal i s'imparteix al carrer Sant Pere 49. Dolors Fortuny és la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí.
Les inscripcions, com cada any, hem tingut un volum considerable d'alumnes, no inferior al que teníem els altres anys, i això sí, amb les mesures de seguretat, hem hagut de doblar i fins i tot triplicar grups, perquè només podem tenir 12 alumnes com a màxim en una aula per tal de respectar les distàncies. També seguim escrupolosament les mesures de quan arriben els alumnes, control de temperatura, rentat de mans, ús de la mascareta. I, a més, aquest any, doncs, com a novetat, per tal d'evitar haver de suspendre les classes en cas d'un nou confinament, doncs les classes estan lligades amb una aula virtual, que amb una plataforma digital que es pot baixar a través del mòbil, i en cas que ens haguéssim de confinar un grup pels motius que fossin, o l'alumne hagués d'estar confinat a casa, doncs podrien continuar seguint el curs a través d'aquesta plataforma, que se la poden descarregar d'una manera molt fàcil a través del mòbil, que això ja els hi ensenyem a classe.
I aquesta setmana han continuat les reunions informatives que l'Ajuntament de Constantí, amb la col·laboració del CAP Constantí, realitza amb entitats i associacions del municipi per tal de difondre les mesures preventives en relació a la Covid-19 a nivell comunitari. La setmana passada s'obria aquest torn de reunions periòdiques amb l'Associació Islàmica, l'Associació de Jubilats i Pensionistes i el grup cultural Mestresses de Casa, i aquesta setmana ha estat el torn de l'Associació Gitana de Constantí, les AMPAs de les Escoles Sencelles i Mossèn Ramon Berguedà i l'Associació de Dones per la Unitat de Constantí.
Seguint les recomanacions de Servei de Promoció de la Salut de Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, aquestes sessions, a càrrec del personal tècnic del CAP de Constantí, tenen com a objectiu fer pedagogia sobre les recomanacions i mesures de prevenció i seguretat sobre la Covid-19 i respondre a les qüestions bàsiques que pugui plantejar la ciutadania. Les xerrades es fan a la sala de plens de l'Ajuntament, donant compliment a les mesures de seguretat i prevenció.
I el passat 18 de setembre es presentava el número 36 de la publicació Estudis de Constantí, un acte que, degut a la situació actual a causa de la pandèmia, no es va poder fer amb el tradicional format dels darrers anys, amb un acte públic a la Biblioteca Municipal i amb la presència dels diversos col·laboradors i col·laboradores de la publicació. El número d'aquest any de la veterana publicació compta amb un total de 10 articles de col·laboradors habituals dels estudis de Constantí, com és el cas de Lluís Papiol Molner, Jaume Massó Carballido, Josep Maria Grau Pujol o Josep Franquès Sans. El responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Constantí, Josep Estivill, ha volgut destacar la fidelitat dels col·laboradors d'aquesta publicació al programa Un dia més de Constantí Ràdio.
Sí, sí, hem comprovat que hi ha una gran fidelitat, fins i tot d'autors que poden publicar en algun número i després deixar un temps, però que sempre compten amb nosaltres i encara que sigui uns números després, doncs tornen a proposar-nos a noves recerques i a nous articles per publicar de manera... Jo crec que és un dels elements dels quals en podem estar més orgullosos de la fidelitat que tenen tots aquests autors amb el nostre poble.
A banda de no poder celebrar-se públicament l'acte de presentació dels estudis de Constantí, la pandèmia ha tingut una afectació molt directa en tota la programació d'esdeveniments culturals al municipi, que s'ha vist obligat a cancel·lar o ajornar molts dels actes que s'havien programat. Ho explica també en Josep Estivill.
Efectivament, s'han hagut de cancel·lar moltes de les activitats, sobretot les que eren de caire presencial i que eren multitudinàries, i pues, clar, una caminada popular pues, és difícil ara a realitzar-la en format virtual. No? En la mesura de les possibilitats, totes les activitats cancel·lades pues, o es farà més endavant o s'ha mirat de fer-les amb un diferent format, com la presentació de la miscel·lània als estudis de Constantí, altres pues, es faran més endavant. O, en fi, l'Ajuntament mira de tirar endavant la política cultural adaptada a les noves circumstàncies i pues, la veritat, sí, sap greu aquesta situació, però de moment no hi podem fer res més, no?
I aquesta setmana s'han tornat a engegar les classes dirigides al Pavelló Poliesportiu Municipal. La instal·lació esportiva reobria el passat mes de setembre amb estrictes mesures de seguretat i higiene i seguint les recomanacions i la normativa prevista pel Covid-19. L'horari d'obertura del pavelló és de 9 del matí a 2:45 i de 4 a 9:45 de dilluns a divendres. Els esportistes i usuaris han de deixar lliures les instal·lacions 15 minuts abans de l'hora de tancament. La instal·lació roman tancada al migdia per efectuar treballs de desinfecció i també a partir d'aquest mes d'octubre s'aplicarà als usuaris un 50% de descompte a les diferents quotes dels abonats i a les noves altes.
Gràcies a l'ampliació del gimnàs, la instal·lació pot oferir amb garanties la realització d'activitat física tant a nivell cardiovascular com a nivell de tonificació. S'ha habilitat la zona de passadís per la realització de les classes dirigides i màquines cardiovasculars. El gimnàs queda habilitat per la realització de la resta d'activitats. Les classes dirigides que es realitzen des d'aquest 1 d'octubre són pilates, bici, tono, cardio, zumba i GAC. Es pot consultar els horaris de les classes dirigides a www.constantí.cat.
I el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha informat de l'inici de l'horari de tardor al conjunt monumental de Sencelles. A partir de l'1 d'octubre, la Vila Romana ha deixat enrere l'horari d'estiu i durant els mesos d'octubre, març, abril i maig, el conjunt monumental obre les seves portes en dies laborables de 10 del matí a 2:45 i de 3 a 6 a la tarda. Els mesos de novembre, desembre, gener i febrer faran dies laborables de 10 del matí a 2:45 i de 3 a 6:45 de la tarda.
Pel que fa als dies festius, l'horari d'obertura serà de 10 del matí a 2 del migdia. Els dilluns, la Vila Romana de Sencelles romandrà tancada.
I aquest any es preveu una davallada de la producció de l'oli d'oliva a Constantí. Després de la bona collita de la campanya passada, aquest any es preveu que hi hagi una caiguda important per diversos motius, com són la falta de precipitacions durant l'estiu, el mal quallat en algunes zones productores i l'alternança pròpia d'aquest cultiu amb un any bo seguit d'un de més fluix. Ho ha confirmat aquesta setmana el programa Un dia més de Constantí Ràdio el president de la cooperativa agrícola Sant Isidre, Josep Maria Salvat.
L'any passat va estar bé, va ser un any de bastanta producció i aquest any es preveu que no. Es preveu, bueno, d'allò ja va donar les dades més o menys, no, de lo que pensaven ells. Però tu vas pel camp i parles amb productors i diu, com està? Ui, aquest any no sé ni si les colliré, perquè clar, si n'hi ha tan poques, doncs costarà més els jornals de poder-les fer que no pas el fer-les, no? Després tenim o sigui que tenim les fires de Tarragona i de Reus, el que és la denominació d'origen xiurana, no acaba de definir-se si es podrà fer bé o no es podrà fer bé, i com se farà, bueno, tot això està una mica penjat. Després, ells han previst unes fires de que normalment la producció s'iniciava a finals d'octubre, primers de setembre, doncs, i les fires estan a primers de setembre, llavors no sé si hi haurà gènere per poder fer un d'aquests, però bueno, també tenim que esperar, no? Tenim que veure d'aquí fins allà, a veure si el que és la denominació d'origen siurana decideix fer alguna cosa. Una cosa vull dir, de dir, bueno, doncs retrasarem les fires, la poca producció que hi ha, ja tindrem oli per poder servir el que són els clients i això, i, bueno, està penjat, és que tenim un munt de coses penjades.
I el proper dia 20 d'octubre, de 8:15 del matí a 2:15, es desplaçarà a Constantí una unitat mòbil per tal de realitzar les inspeccions ITB a la maquinària agrícola, tant als tractors com també a altres aparells i maquinària. Les inspeccions es realitzaran a la cooperativa agrícola Sant Isidre, a la plaça Rafael de Casanova, i, degut a la situació extraordinària per la Covid-19, és necessari demanar cita prèvia a la cooperativa. Es pot trucar de dilluns a divendres, de 9 a 1, al telèfon 977-520173 o bé a través del correu electrònic siconstantí@gmail.com.
Des de la cooperativa agrícola Sant Isidre s'han fet una sèrie de recomanacions i s'ha subratllat que només es podran revisar vehicles amb cita concertada prèviament. Es recomana el pagament amb targeta i que tots els usuaris utilitzin guants i mascareta. Ho explica Josep Maria Salvat, el president de la cooperativa agrícola Sant Isidre de Constantí.
Tothom qui vulgui passar a l'ITV té que trucar a el que són les instal·lacions de la cooperativa, a les oficines, no? I allí li donaran hora perquè, clar, els que venen de Tarragona, la unitat mòbil que ve, diuen, això ho tindrem que fer per ordre estricte i que tothom s'esperi fora i vagi entrant d'un en un perquè no hi hagi aglomeració, no hi hagi gent. O sigui, moltes persones allí donant voltes com sempre hi ha tot arreu, bueno, clar. Llavors, bueno, sí, nosaltres el dia 20, o sigui, ens van dir l'ITV que pujaven, i farem el dia 20, tot depèn de la gent, podem fer aquest dia o a lo millor tindrem que prorrogar-ho i fer-ho dos dies, o sigui, no. Les persones que truquin tenen que dir quanta maquinària té que passar, perquè una cosa és que vingui una persona a passar el tractor, per dir alguna cosa, i l'altra és un que vingui a passar el tractor, la màquina de sofatar, la màquina de les ballanes, clar, llavors són tres passes que es tenen que fer, o sigui, millor que ho diguin, mira, jo vull fer això.
Constantí és un dels municipis on també s'aplicarà la limitació del preu del lloguer. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya publicava aquesta setmana la resolució per la qual s'actualitza la relació de municipis de Catalunya, on és aplicable l'índex de referència al que s'hauran de basar per fixar els preus del lloguer d'habitatge, i n'incluïa 11 més per la demarcació de Tarragona, elevant-los fins al total de 17 a banda de Constantí. Entre els municipis que s'inclouen en aquesta resolució també hi ha el Morell, la Canonja o la Pobla de Mafumet. Recordem que el passat 22 de setembre entrava en vigor la llei aprovada al Parlament de Catalunya sobre la regulació del preu dels lloguers, i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a través del Departament de Territori, ha actualitzat aquesta setmana el llistat de localitats catalanes on el preu del lloguer estarà limitat. Amb l'entrada en vigor de la llei, recordem que el preu del lloguer queda determinat en funció de l'índex de l'Agència de l'Habitatge. D'una banda, els nous contractes s'han de cenyir al preu per metre quadrat de referència, i en cas que l'immoble hagi estat arrendat per sobre del preu de referència durant els darrers 5 anys, la llei impedeix que el propietari n'apugi el lloguer. La norma, per tant, obliga els propietaris a rebaixar els preus que estan per sobre de l'índex i congelar els que s'hi situen per sota.
Els criteris per fixar el preu dels lloguers en zones amb mercat tens només tenen efecte sobre els nous contractes d'habitatge habituals, però no canvien les condicions dels que estiguin vigents ni tampoc tenen cap efecte sobre les segones residències. Si la falta d'habitatge està concentrada en barris o districtes, la norma s'hi podrà aplicar sense que afecti la resta del municipi. És requisit imprescindible perquè un municipi o barri pugui aplicar la limitació de lloguers que es declari mercat d'arrendaments tens, és a dir, que el preu del lloguer superi el 30% dels ingressos ingressos habituals de les llars. La renda mitjana de les persones menors de 35 anys ho hagi crescut 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys.
I Jordi Villalbí ha presentat el llibre Ara ja ho saps, mare, que s'edita amb la col·laboració de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Tots els beneficis aniran destinats íntegrament a aquesta entitat. La presentació oficial de l'obra s'ha fet de manera virtual aquest passat dilluns 28 de setembre i es va poder seguir en directe a través de les xarxes socials de la Lliga contra el Càncer. Jordi Villalbí, reusenc de naixement i constantinenc d'adopció, és un home amb un sentiment profund envers la cultura i és cofundador i guionista de Dames i Vells a Constantí. L'autor defineix aquest llibre com un viatge pel món de l'oncologia on es relaten aquells instants que de sobte et duen a caminar per una mena de corda fluixa.
Al llibre podrem trobar instants explicats amb pèls i senyals, intentant fugir de la cruesa de segons quines situacions i on l'autor retrata entre les seves pàgines el fet real, tal com ha succeït. Jordi Villalbí ha explicat al programa Un dia més de Constantí Ràdio que el llibre és una narració en primera persona de com es viuen totes les etapes de la malaltia i els seus tractaments.
I deixar ben clar que el llibre no pot ser mai objectiu de cap manera, sinó que és totalment, ha de ser totalment subjectiu, perquè estic parlant de les meves vivències, de lo que penso, de lo que sento, de quins són les meves percepcions i sentiments. A partir d'aquí, bueno, cada un s'ho pot prendre com vulgui, però vull deixar molt clar que amb aquest llibre no intento explicar lliçons de res ni donar consells de res. Simplement explico la meva vivència tal qual m'ha anat. I això amb el tema de les malalties me sembla que s'ha d'anar molt en cuidado, perquè la mateixa malaltia pot anar molt diferent amb dues persones, però no perquè sigui sinó perquè cada persona som com som, tots som diferents i per tant s'ha d'anar molt en cuidado amb aquestes coses. Jo tenia molt clar que ho havia d'explicar, però que la gent no s'ho prengués com un dogma de fe de que allò que em passava a mi havia de passar a tothom de la mateixa manera i exactament igual.
I pel que fa a la informació esportiva, el Centre d'Esports Constantí inicia el campionat de Lliga 2020-2021 amb el partit que l'enfrontarà aquest diumenge, el Segur Atlètic a Segur de Calafell. El partit que tancarà aquesta primera jornada de Lliga al grup 3 de la tercera catalana es disputarà a les 6 de la tarda. El Constantí afronta aquest primer partit de Lliga després d'una pretemporada en què ha disputat 4 partits amb un balanç de 3 empats i una derrota, la del passat diumenge davant del Redis, equip de segona catalana, a la 19a edició del Memorial Agustí Soler.
Entre les novetats del primer equip per aquesta temporada destaca el retorn de Javi Quesada a la banqueta i el retorn també del golejador Oriol Gilisbars com a incorporació destacada. El projecte esportiu ha apostat per un planter molt jove que ha incorporat 10 jugadors procedents del juvenil formats a les categories inferiors del club i que han generat una gran il·lusió entre l'afició.
I pel que fa al bàsquet, el Senior Black del Club Bàsquet Constantí afronta aquest dissabte el primer partit de la pretemporada. El flamant nou equip de la tercera catalana, després del merescut ascens, visiten aquest primer amistós, la pista del Club Bàsquet La Selva, un equip de categoria superior, de segona catalana, a partir de 7:45 del vespre.
L'equip que continuarà dirigint des de la banqueta Jordi Joan Pere té previst disputar un segon amistós el dissabte 10 d'octubre a la pista de l'Alcover. El campionat de Lliga s'iniciarà el diumenge 18 d'octubre.
I fins aquí aquest resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio cada dia de dilluns a divendres, amb els informatius a la 1, a les 3 i a les 9 del vespre. Nosaltres tornem el proper dissabte amb el repàs a les informacions més destacades de l'àmbit local.